Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Que us parla Sergi Corral, informació d'avui dijous, dia 11 de juny d'aquest 2026, que obrim amb una bona notícia sobre l'accés a la platja de l'illa Mateua. Ha estat possible gràcies a la protecció amb talussos, dels talussos amb xarxa metàl·lica, i també s'han acondicionat les escales de fusta a través de les quals s'hi accedeix. Aquesta és la notícia principal d'avui, però en tenim totes aquestes altres. L'Escala presenta un estudi pioner sobre els habitatges d'ús turístic. Aquest document recull que la localitat és la sisena del país en nombre de huts, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb llicència d'ús turístic. L'Ajuntament instal·la 8 fonts d'aigua a disposició dels treballadors municipals. Els aparells proporcionen aigua freda, natural i calenta i es complementen amb ampolles de vidre personalitzades i reutilitzables que els treballadors poden recarregar en aquests dispositius. La bellesa, segons Dominga Ablasola, ha estat una xerrada en la qual s'ha abordat la discriminació per edatisme i s'ha reivindicat una bellesa digna i lliure. És el darrer acte previ a la caminada pels drets de les persones grans que serà demà, dia 12 de juny. La competició europea de mot de vela arriba a la fase intermitja d'aquesta competició. Es comença a definir la classificació general, ara mateix amb el regatista de la Pel Marcel liderant la competició. I el Club Bàsquet L'Escala negocia el salt a primera o a segona catalana. Ho està negociant amb la Federació Catalana de Bàsquet, en aquest cas una plaça pel sènior masculí. I en meteorologia, avui jornada molt més assolellada, però encara amb tramuntaneta. Demà, la tramuntaneta pararà a partir del migdia i serà una diada de més calor i mar més tranquil. Ara podeu seguir la segona hora del programa de la Ronda Mar i al punt de les 6 tota aquesta informació ampliada amb l'informatiu. Qui us ha parlat, Sergi Corral, passeu molt bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ronda Mar, una segona hora on descobrirem què és el projecte Dorna. Després anirem a conèixer de primera mà què vol o quines noves reclamacions té la plataforma en defensa de l'Ebre, i acabarem el programa d'avui sabent com afecten les piscifactories a la pesca tradicional a les costes del Garraf. Estem aquí fins a les 6 de la tarda a Ronda Mar. Comencem aquesta segona hora fent una aturada a les costes del Garraf per parlar d'un projecte que vol ajudar-nos a entendre com canvia el nostre mar. A la costa, situada entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, està previst la instal·lació d'una gran piscifactoria marina, una infraestructura que ha generat debat entre pescadors, entitats ecologistes i administracions. Per entendre millor què hi ha en joc i com es poden estudiar els possibles efectes sobre la biodiversitat marina, avui recuperem una convidada que ja coneixem molt bé, Carla.
Doncs sí, avui ens acompanya de nou la Núria Marco, membre de l'associació Cetàcia, que són els impulsors del projecte Dorna, una iniciativa de seguiment científic que estudiarà l'estat de les poblacions principalment de dofins i d'aus marines, a part d'altres espècies, abans, durant i després de la construcció d'aquesta piscifactoria. Núria, benvinguda de nou a Randa Mar.
Moltes gràcies per donar-me l'espai.
Mira, avui venim a parlar d'aquest projecte d'Orna. Què signifiquen aquestes sigles i com neix aquesta iniciativa?
Doncs, bueno, primer que tot, les sigles signifiquen projecte d'Orna, és projecte Dofí Mular, observació i resposta a nous avances, i precisament el projecte pretén ser això, pretén donar resposta a la construcció d'aquesta piscifactoria que molt bé has comentat. Ens va arribar la notícia de que s'havia aprovat la construcció d'una piscifactoria de grans dimensions a prop de la costa de Vilanova i la Geltrú, i llavors vam veure l'oportunitat perfecta per estudiar com aquestes infraestructures afecten a la dinàmica biològica de la zona. Llavors són estudis que s'han fet a altres zones del Mediterrani, com a Itàlia, i però a la nostra costa o a la península no se n'ha fet cap. Llavors la nostra intenció és ser això, no? Veure com aquestes estructures afecten a les poblacions.
Clar, perquè quan parleu de fer observacions abans, durant i després d'aquesta instal·lació de la piscifactoria, què és exactament el que voleu mesurar?
Bé, nosaltres sobretot el que volem és ser rigorosos i que el nostre estudi després pugui ser tingut en consideració per a futures mesures de protecció, tant aquí, per si s'ha de fer una mitigació, com per a que, si després volen fer aquesta estructura a altres llocs, que ja tinguin un estudi de referència. Llavors, el fet de fer-ho en tres etapes el que farà és donar-li rigorositat. Llavors, no ens estem comparant-ho amb unes dades que seran preses abans de la construcció, per tant, tindríem un marc base amb el qual poder comparar. Després prendrem unes dades durant la construcció, perquè no és només la piscifactoria en si, sinó el procés de construcció marí. Ja això ja causa un gran impacte. Pensem que és gent movent-se, és maquinària, seran dragues, seran bussejadors, tot això ja crea un impacte. I posteriorment, una vegada ja estiga construïda, perquè l'estructura en si també canvia la dinàmica biològica de la zona. Llavors, el fet de fer-ho en tres etapes, el que pretenem és donar-li rigorositat, estabilitat, també perquè es pugui ser comparable a altres zones i que pugui ser tingut en consideració per la comunitat científica i també per la classe política.
Uh-huh. Perquè, per situar-nos geogràficament, on està previst exactament que s'instal·li aquesta piscifactoria i de quines dimensions estem parlant que està previst que tingui?
Doncs per la gent de la zona, si la gent que ens escolta és de la zona, ja sabrà que aquella zona, la zona de Vilanova, a unes poques milles nàutiques, hi havia abans una piscifactoria més petita, amb uns 86.000 metres quadrats, que ja no estava en ús des de fa anys, que ja aquesta estructura estava abandonada, no?, i no s'estava utilitzant. El que ara es pretén és multiplicar per 10 aquesta infraestructura fins a 815.000 metres quadrats i ampliar-la a altres zones. No només serà la zona on es trobava inicialment, sinó que ara hi haurà fins a 4 estructures diferents amb gàbies submergides, amb longlines, amb gàbies d'altres espècies, amb musclos. Llavors s'augmentarà el que ja teníem i això també el que crearà és un nou marc per veure com funciona aquesta estructura.
Perquè llavors amb aquestes dimensions que estem parlant, que hòstia, fan... impacten, no? Parles de xifres. Quins són els principals canvis ecològics que preveieu que pot provocar?
Bé, per el que hem vist, perquè per suposat ens hem inspirat en altres treballs que s'han fet a altres zones, no estem inventant res, estem aplicant metodologia que s'ha fet a altres llocs, i sobretot el que es veurà és un canvi de dinàmica de l'aliment a la zona. Llavors el que estàs posant és com unes gàbies, estàs posant unes granges a una zona on abans no hi havia res, diríem, no? O hi havia una de molt petita dimensió. Llavors això el que farà serà, sobretot, el que s'espera que passi és que atraga moltes espècies. Llavors aquesta atracció, tot i que pugui semblar que siga beneficiosa, no?, tindrem més animals, tindrem més menjar, no?, perquè puguem venir, al final el que fa és canviar la dinàmica, serà modificar el que els animals farien habitualment i que ja no vagin a pescar a altres zones. Potser ara veurem més dofins, és possible que es vegin més dofins, però el que farà que potser a altres zones no se'n veja cap. Llavors, o que en lloc de reproduir-se a aquella zona on potser és més segura, ara vindran a l'altre lloc a reproduir-se perquè tenen menjar i potser és una zona que no és tan segura, no? Només com uns exemples, per supost, això s'haurà d'analitzar després amb les dades, no? Però aquest seria el tipus de resultats que podríem esperar, que hi hagi sobretot un canvi tant en el comportament, en com vagin a alimentar-se, també el fet de que tinguin l'aliment més fàcil, el que fa també és que els animals, no, com qualsevol animal que ens puguem imaginar, no, es fan menys exigents abans del que mengen, més vagos, per dir-ho d'aquesta manera, també fa que els animals hagin de comunicar-se menys entre ells, hagin de treballar menys entre ells, llavors això també el que fa és afebleix bastant les relacions personals entre els animals, llavors no és només que tinguin menjar, sinó el que fa és modificar totalment l'estructura de la població. Pensem què passa, no? Per exemple, amb els senglars, no? Els porcs senglars són uns animals salvatges. Què passa quan tu li estàs donant aliment a aquests porcs senglars? Doncs que els canvia totalment el comportament, és el que ara veiem, no? Doncs una cosa similar també podríem veure-ho al mar, amb unes conseqüències similars amb les que tenim amb els porcs senglars, no? No cal anar-se'n molt lluny per veure com dofins a altres zones de Catalunya afecten i com interaccionen amb aquest tipus d'estructures, trencant les xarxes, molestant els pescadors, i això a nosaltres, doncs, com a naturalistes, ens preocupa, perquè també entenem que els pescadors estaran allà treballant, és una estructura que els agradarà protegir, i això crearà un problema també, perquè crearà una interacció que ara no estem tenint. Llavors el que volem també és posar el crit d'alerta, perquè què passarà, quines mesures hi haurà quan hi hagi dofins que vulguin interferir en aquestes estructures, perquè llavors hi haurà que donar unes solucions, tant al món naturalista com també al món, entenc, al món pesquer o al món industrial que vulgui explotar aquestes estructures.
Clar, perquè precisament si venen en massa, no?, aquests depredadors, grans depredadors marins, com són els dofins en aquest cas, això també afecta inevitablement a les poblacions de peixos salvatges que no formin part de dins de la piscifactoria. Per tant, és una cadena d'afectacions, no?, i que al final, ho has dit tu, afectarà també a l'economia de la pesca, sobretot a la pesca més tradicional, no?
Exactament, sí, és que no estem parlant només de la piscifactoria, sinó que aquesta és una zona, bé ho sap la gent que ens escolta, que viu de la pesca, no? Aquesta zona del port de Vilanova és un dels més grans de Catalunya. Doncs aquests pescadors també es veuran afectats, perquè aquesta dinàmica canviarà per a dofins, però canviarà per als marines, canviarà per als llobarros, canviarà per les sardines, canviarà per tots, perquè serà un punt on de cop hi haurà una gran quantitat de matèria orgànica que atraurà en massa les poblacions de peixos de la zona. Nosaltres no arribem fins a investigar peixos, però també seria interessant veure com això també modificarà les estructures poblacionals de moltes altres espècies, que finalment, òbviament, afectaran els cetacis, no? Però tots aquests pescadors que també s'alimenten i que també viuen, i aquesta població que viu de la pesca, també se les veurà afectada.
I amb aus també, no? Perquè entenc que ho veiem habitualment, de que certes espècies que normalment són activament migratòries comencen a establir-se tot l'any aquí, no? Estem veient ja algunes espècies de gavians o de gavines que normalment es desplacen més, que ja estan pràcticament permanentment aquí, i suposo que això ho incentivarà també, no?
Que al final els animals el que busquen, com nosaltres, no?, és sobreviure. I si abans potser tenien uns patrons migratoris o uns patrons de comportament que els permetien, doncs, anar a altres zones per haver de reproduir-se o per haver d'alimentar-se, i ara això ja ho tenen resolt, probablement aquests animals, doncs, no són, amb el temps, doncs, alguns deixaran de moure's, deixaran de tenir aquests patrons de comportament que anem veient. Llavors, el que al final passarà és una modificació. No sabem encara en quin sentit, perquè tot això és hipotètic, basat en el que ha passat a altres zones, però evident, una modificació. Llavors, nosaltres tractarem d'estar allà per donar resposta, per veure què està passant i per proposar mesures de mitigació a les autoritats responent d'això.
I vosaltres també, a part de la matèria orgànica, també parleu de l'arribada de substàncies que habitualment no són presents aquí a l'entorn. A què us referiu quan parleu d'aquestes substàncies?
Clar, a banda de... penseu que són unes gàbies, per parlar d'una metodologia concreta, no?, les gàbies, que van alimentant, llavors alimentaran amb matèria orgànica, amb pinsos. Aquests pinsos, després també els que no s'alimenten cauen al fons, o tota aquesta matèria orgànica ja de per si és un impacte, però a banda també tenen altres substàncies com antibiòtics, hormones, que utilitzen, doncs, com igual que veiem a les granges terrestres, en aquest país en sabem molt d'això, que també se'ls donen als animals per prevenir, no?, per prevenir, preveure malalties, per evitar problemes de salut quan tens molts animals allà apilats, igual que passa al terra, doncs el mateix. Llavors, totes aquestes substàncies passaran al medi marí i passaran als depredadors que després s'alimentaran d'aquests animals o d'aquestes restes. Llavors, també s'espera que totes aquestes hormones, que no sabem com poden interaccionar amb el cos d'un animal gran com és un dofí o un altre peix, per no parlar de dofins, o d'aus marines, també com pot afectar això a la seva vida, a la seva reproducció, a la seva ecologia. Són animals, pensem, que s'estan reproduint a la nostra zona. Llavors, quan estàs tirant aquests compostos químics que no s'ha estudiat com afecten aquestes poblacions, què passarà, no? Doncs això també seria interessant saber què passaria i, per supost, per això necessitaríem molt més suport del que ara tenim, perquè això no ens arriba per poder-ho mirar-ho, però seria interessantíssim també, sí, sí.
Sí, perquè ara que parles de recursos, no? Aquest projecte Adorna és una iniciativa que vosaltres treballeu a partir del voluntariat de l'associació Cetàcia i que va molt lligada a aquestes sortides de les que hem parlat altres vegades de mostreig que vosaltres feu amb la vostra embarcació. No sé si ens pots explicar en què consisteix, sobretot el mostreig referent al projecte Adorna, com el gestioneu, com el treballeu.
Clar, aquest projecte ha sorgit fa relativament poc gràcies a l'impuls de la Fundació PINAE, el qual ens ha ajudat al finançament d'esta primera part del projecte. Llavors, això ens ha permès fer fins a 7 sortides de navegació, les 7 primeres del projecte, i ens ha vingut molt bé per això que estem fent ara, no? Per donar-li veu, per posar-li lloc al mapa. No obstant això, al final el finançament és limitat i ara actualment aquest projecte no té finançament per poder continuar. Estem treballant per veure com podem fer, si a algú se li corre alguna idea, estem oberts a noves idees, però és un projecte que, clar, que com a mínim serà de 3 anys i el que ara mateix ens preocupa la seva viabilitat a llarg termini, no? Aquestes sortides com funcionen? Doncs nosaltres hem volgut que, a banda de ser unes sortides de mostreig, també siguin un punt perquè la població pugui entendre com funciona la dinàmica a la seva zona. Llavors, fins ara el que hem fet és portar voluntaris, portar gent que sense molta experiència però que tinga ganes d'aprendre com es funciona la ciència al mar i que vinguin amb nosaltres a agafar dades. Nosaltres tenim un equip de voluntaris ja format, experimentat, que té experiència amb aquest tipus de mostreig, però a banda també agafem voluntaris amb menys experiència o ciutadania corrent i li ensenyem com agafar les dades doncs, de presència d'aus, de presència d'embarcacions, de presència de línies de pesca, no? Per tant, que també puguen veure fins a quin punt aquesta zona es troba impactada i es troba repleta de biodiversitat. Llavors, aquest és un enfocament del projecte que ens ha agradat molt des del seu inici, no només ser un punt de presa de dades, sinó també ser un punt perquè la gent pugui veure què està passant al seu litoral. Llavors, la nostra intenció seria que això seguís així en les properes sortides, però ja et dic, de moment, estem en busca activa de finançament per això.
Bueno, una busca activa de finançament que espero que intentant, amb aquest granet de sorra que nosaltres podem fer, que es trobi una via aviat, perquè al final també no és només aquesta tasca de monitoratge que feu, sinó aquesta tasca d'educació ambiental per tota la ciutadania, que és el que m'estaves explicant, i que un projecte en el que la gent pot venir i participar d'una cosa tan específica, no? Com és el rastreig o el monitoreig científic en alta mar, realment és una cosa única.
Sí, exacte. És el que nosaltres vam tractar d'establir quan vam arribar a la zona, quan vam començar a treballar a la zona. Per suposat, això ara ha canviat moltíssim, però fa més de 10 anys, quan vam començar, a no ser que fores família de pescador o algú que viu directament del mar, la majoria de gent no viu de cara al mar, no va passant. Per suposat, això ara ha canviat, les xarxes socials han ajudat moltíssim, però sí que és veritat que ens trobem amb una població resident del Garraf que no sap que hi ha cetacis, que no sap que hi ha balenes, i que sorprèn quan surt als mitjans una notícia d'una balena varada a la costa o no, un varament de cetacis.
Sí, com va passar fa 4 dies, sí.
Exacte. Bueno, aquell és un cas un poc particular perquè sí que era un cas diferent, no? Però vull dir que segueix sorprenent a molta gent i que segueix sent notícia quan de cop apareix una balena a Vilanova. Bueno, lo raro seria potser que no aparegués, no? Jo crec que la notícia seria quan no vegem més dofins o quan hi hagi una temporada sense balenes, allà és on estarà la notícia i probablement això sí que passarà desapercebut, no? Llavors la nostra idea, un dels nostres pilars fundacionals també era allò, no? Tornar a la població tot allò que sembla que se'ns ha oblidat o que potser mai hem tingut en compte, i és la presència d'aquests animals. No parlem només de cetacis, sinó també tortugues, aus marines, mantes, taurons també, que ara també tenen un creixent interès. Doncs totes aquestes espècies es poden veure, són presents, són residents i són els nostres veïns. Llavors també com a població hem de ser un poc responsables del que passa al mar, no? I tindré aquest interès no anar-nos-en a les Maldives o a Hawaii a veure balenes quan amb relativament facilitat i d'un preu relativament barat tu pots anar a veure's i a més recolzar projectes com nosaltres o com altres projectes, eh? Que treballen a la zona per tal de poder-los protegir.
I escolta'm, parles que aquest projecte està previst que duri uns 3 anys, però quan espereu obtenir ja els primers resultats que us permetin fer-vos una idea de cap on s'encara la cosa?
Doncs nosaltres continuament estem analitzant els resultats. De fet, tenim alumnes, una alumna de TFG que està treballant amb nosaltres en aquesta primera fase i que ja pronte presentarà els seus resultats, llavors ja podrem començar a parlar de resultats. I la nostra idea també és anualment fer una presentació de resultats del que hem trobat aquell any. Llavors, aquest setembre, octubre, farem una presentació de resultats del primer any, perquè vam començar a l'octubre, diria, vam començar a fer els mostrejos, llavors ja tindrem resultats de què hem vist abans. Després, anualment ens agradaria fer aquestes presentacions per poder tornar, no, com he dit, a la societat allò que tenim, i després, una vegada acabat el projecte, ja farem l'informe, probablement també farem articles científics per tal de poder-ho, no, de poder-ho posar, diríem, al mapa de la comunitat científica, i també ens dedicarem a tot aquell que ens vulgui escoltar, poder-li donar repercussió a aquest projecte. Esperem que s'acabi, de moment, però bueno, seguirem treballant, sí, sí.
Perfecte, Núria. Doncs llavors estarem atents a totes les actualitzacions que traieu d'aquest projecte d'Orna, que, bé, com parlàvem, estudiarà els efectes possibles de la piscifactoria projectada a partir d'aquest any 2026 davant de les costes del Garraf. Núria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Ram de Mar i que seguiu amb la bona feina que feu a Cetacià. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès. Aquí estarem.
Baixem fins al Delta de l'Ebre perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat noves al·legacions en el procés de revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre pel període 2027-2033. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, perquè han presentat noves al·legacions en el procés de revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre per al període 2027-2033. Matilde, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Matilde, com deia, la PDE ha presentat fins a 18 al·legacions en este nou cicle hidrològic. Quines són les principals preocupacions que heu posat sobre la taula?
Bueno, la plataforma ha presentat dos tipus d'al·legacions, és a dir, una les han presentat com a plataforma i esta és, ens basem bàsicament en la quantitat de cabals d'aigua i la qüestió dels sediments que no arriben al delta de cap manera. Bàsicament ens hem basat en això. I després han presentat unes altres al·legacions, que és fins a les 18, aquestes que dies, dins de Cuenca Azul, que és una agrupació d'associacions de tota la conca de l'Ebre, des del naixement del riu fins aquí al final, on la plataforma també fa que formen part. Llavors, vull dir, són dos tipus d'al·legacions diferents, unes centrades només en el tram final del riu que les han presentat com a plataforma i les altres junt en tots els altres col·lectius de tota la conca i totes juntes fan aquestes 18, però que van per dos camins diferents, perquè les de tota la conca, evidentment, hi ha problemes no només d'aquí del tram final, sinó de tota la conca dins de Cuenca Azul. Mm-hmm. Ho dic per diferenciar-ho, eh? Mm-hmm.
Sí, Matilde, però si et sembla, mos centrem en les d'aquí del Delta.
Aquí estem. Si vols, mos centrem en les d'aquí de la plataforma i llavors dins de la plataforma, dins de les que han presentat nosaltres com a plataforma sols, hem demanat, com sempre, que se definisca un cabal ecològic per les llacunes que no tenen connexió directa amb el riu, perquè n'hi ha llacunes, n'hi ha 21 llacunes reconegudes per la Confederació Hidrogràfica en el tram final del riu Ebre, de les quals només 8 d'aquestes 21 se considera que estan en estat natural. Llavors, demanem que se definisca un cabal ecològic que fins ara no el tenen, les llacunes que no tenen una connexió directa amb el riu, demanem que el manteniment funcional d'este cabal ecològic siga fixe, és a dir, que no se puga disminuir de cap manera, perquè és el de manteniment perquè aquestes llacunes puguen continuar tenint les seues funcions mediambientals i, per tant, en una sequera perllongada, com va passar a l'any 23, se consideraran prioritaris estos cabals i no es podran reduir de cap manera, no? I després que els cabals de rec no poden baixar-se per ser considerats o perquè s'haurien de considerar també un cabal ecològic de facto, perquè n'hi ha llacunes com l'Encanyissada i com el Fangar i els Alfacs, no? Les dues badies, que depenen directament de la quantitat d'aigua que els arriba després d'haver passat pels camps d'arròs. Per tant, estos cabals també s'haurien de considerar que va cabal ecològic de facto. Això és un problema que fa anys que s'està observant al Delta de l'Ebre. El que passa és que són uns paràmetres molt difícils de demostrar de cara a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I per un altre costat, normalment la Confederació, si no són els seus propis estudis, no sol admetre cap estudi que diga coses que a ells no els hi van bé. I clar, això sabem que és un problema, però tots tenim clar que la degradació de les llacunes i badies del Delta de l'Ebre és una cosa que veiem dia a dia i any a any absolutament totes les persones i només cal mirar una mica, no?
I tant. I també, Matilde, des de la PDE heu estat molt contundents, no?, qualificant d'estafa l'estratègia de la XE sobre els sediments.
Sí, perquè en la base del nou pla hidrològic que sortirà, en el que han presentat ara, en el dels esquemes de temes importants, se veu que el que destinen per a possible transvasament de sediments de Ribarroja per avall són escassos 7 milions d'euros, que és no res, és una risa, i que se continuen destinant molts més milions per a estudis, per a continuar fent estudis i estudis i més estudis, quan nosaltres el que diem és que no se poden estar destinant tants diners en continuar fent més estudis i més estudis quan ja fa anys que només fan que fer estudis, sinó que el que necessitem és ficar damunt de la taula diners per començar a fer proves per baixar des de Mequinensa i Ribarroja el sediment retingut, i no només des de Mequinensa i Ribarroja, sinó de tots els altres pantans i infraestructures que n'hi ha en tot el riu Ebre, perquè en definitiva el que haurien d'anar fent és anar baixant tots els sediments retinguts, que damunt els suposa un problema perquè, clar, com vol matant-se tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca, en tots els sediments retinguts, això fa que la quantitat d'aigua emmagatzemada dins de tots aquests embassaments siga, evidentment, molt menor de lo que era quan van començar a funcionar, no? Perquè si tu vas colmatant aquests embassaments en els fangs i en tots els llims i els sediments que es van retenint, evidentment la quantitat d'aigua que tens embassada és molt menor, no? I això són coses que la gent encara no s'hi ha posat i no veiem que tinguem l'ànim de posar-se seriosament en mirar la quantitat de sediments retinguts i en començar a fer-los baixar en proves pilots, que és el que ja ens van dir que a partir de l'any 27 ho farien, però veiem que continuem com els altres plans anteriors de ficar més estudis damunt de la taula i milions per fer nous estudis, però poc interès en fer baixar els sediments i que arriben fins al delta, i clar, el delta s'està morint dia a dia, no? I això ja fa 25 anys que estem dient-ho, no? Que el problema és que han de fer baixar estos sediments. No és qüestió d'estudiar-ho més, sinó de començar les proves reals.
Clar.
Per això diem que considerem que és una estafa, no? Que continuem com fins ara, estudiant molt, però deformant ni un gra, que diuen aquells.
Sí, clar, per tant, feu esta denúncia, no?, de que no s'ha fet res efectiu. I este immobilisme, perquè és evident, aquí assenyaleu Generalitat, Che, qui té la culpa?
Home, la culpa, evidentment, és de la Che i del Ministeri, no?, que és de qui depèn precisament tot este pla hidrològic i de qui depèn la manera com se regula absolutament tot a la Conca de l'Ebre, no?, igual que a la resta de conques de l'estat espanyol, evidentment. Si últimament se parla de sediments en els plans hidrològics, en estos dos últims plans, i se parla de possible manera de fer baixar sediments i tot això, precisament és per la força que han fet la societat civil en totes les reivindicacions que fa més de 20 anys que estem fent, i la força que també, d'alguna manera, ha fet la Generalitat, que estos últims anys els proposa començar a fer proves pilot de com baixar els sediments, i que fins i tot ha ficat alguns milions sobre la taula per poder fer aquestes proves. Això és cert. El que passa és que la Che no dona permís. I si no dona permís, la Generalitat, per molt que tinga una certa voluntat i per molt que fique un cert diners damunt de la taula, si la Che no dona permís per poder fer aquestes proves, la Generalitat està lligada de mans i peus, no? No ho pot fer, perquè, en definitiva, això de qui depèn directament és de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i, en última instància, del Ministeri i del govern espanyol, que és de qui depèn la Che.
Llavors, Matilde, ja per anar tancant, que se mos ha passat lo temps, ara heu presentat les al·legacions. Quin és lo següent pas, no? En quin moment us trobeu?
Bueno, ara lo que han de fer és fer públic totes les al·legacions que s'han presentat a estos esquemes de temes importants, que això suposo que serà en aquestes pròximes setmanes, no? Llavors, agruparan o faran públic totes les al·legacions que s'han presentat. Llavors, després donaran una resposta des de la Che a totes aquestes al·legacions. No sabem com ho faran. Normalment no ho solen fer al·legació per al·legació de tots els grups que han presentat al·legacions, sinó que les solen agrupar i solen donar respostes així, d'alguna manera, genèriques, no? I llavors, després que hagin fet això, se suposa que cap al mes de novembre, octubre, finals d'octubre, novembre d'enguany, presentaran el nou pla hidrològic, que serà el pla que regularà com funcionarà tota la Conca de l'Ebre del 2027 fins al 2033. I llavors, quan presenten este pla, pues l'haurem d'estudiar, si veiem que llavors veurem si han incorporat o no al·legacions que han fet tots els grups, fins i tot nosaltres, ara a estos esquemes de temes importants. I si veiem que han incorporat algunes de les al·legacions, pues ja veurem quines són, i si no han incorporat al·legacions, voldrà dir que no han canviat res de tot el que hem al·legat ara, i llavors haurem de presentar noves al·legacions al pla hidrològic, que ja serà definitiu a l'any 2027, a finals del 2027. En el segon semestre del 2027. I llavors, durant aquest període del principi del 2027, els primers mesos, serà el període de presentar al·legacions al nou pla hidrològic que trauran a finals d'enguany. I, clar, estos són els passos a seguir, però jo no te puc dir què incorporaran o què no incorporaran de les al·legacions que s'han presentat ara.
Clar, és evident. L'únic que podem dir és que esperem, no?, des de la PT, espereu de que us tinguin en compte aquestes al·legacions que presenteu, que tinguin en compte el que esteu demanant, vosaltres i altres agrupacions. Sí.
Evidentment. Això és del que estarem pendents ara, quan trauran totes les al·legacions que s'han presentat, mirarem a veure totes les al·legacions que s'han presentat en tota la conca. Mira, estarem pendents de les respostes que donen des de la Confederació Hidrogràfica a aquestes al·legacions i, evidentment, molt pendents del pla hidrològic que trobaran a finals d'enguany per veure què incorporen i què no incorporen d'aquestes al·legacions en el nou pla hidrològic que trauran. I a partir d'aquí, pues, continuar, d'alguna manera, la batalla legal de tot el que no ens sembla bé, esmenar-ho i presentar al·legacions. No se pot fer altra cosa. I en el mentrestant, si veiem que són coses molt fragrants, pues, intentarem, no sé, si s'ha de mobilitzar altre camí a la gent, pues, mobilitzar a la gent. Si veiem que és un greuge molt important en contra del manteniment de les Terres de l'Ebre, del tros del riu de Terres de l'Ebre i, evidentment, del Delta de l'Ebre.
I tant que sí. Matilde, des d'aquí estarem pendents del tema. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i no res, només vos diem que seguim amatents i que vosaltres continueu seguint tot el que la plataforma diem des de fa anys, simplement per salvar les Terres de l'Ebre, salvar el riu i salvar el delta. És l'única pretensió que tenim, no en tenim cap més.
Gràcies, Matilde.
Moltes gràcies.
Doncs, Marina, estarem pendents del tema.
Anna, estarem pendents. Moltes gràcies, Cel. I fa una estona parlàvem de la nova piscifactoria del Garraf i els seus efectes que pot tenir, i un d'ells pot ser sobre els pescadors tradicionals, i sobre això en volem parlar ara mateix, Carla.
No sé si recordareu que fa unes setmanes vam poder parlar amb un pescador del port de Vilanova que ens va explicar com funcionava la pesca del pop. Aquell dia vam acomiadar-nos deixant una conversa pendent per aprendre més coses sobre les arts tradicionals de pesca. Així que avui hem tornat a contactar amb en Jaume Conillera, pescador d'aquí del port de Vilanova, perquè ens expliqui en aquest cas en què consisteix el palangre. Molt bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda de nou.
Moltes gràcies per ser... Sí, gràcies a tu per ser amb nosaltres avui una altra vegada.
Per mi un plaer estar amb vosaltres.
Mira, deixa'm primer fer una petita introducció explicant que el palangre és una d'aquestes pesques artesanals que s'han practicat tradicionalment a la costa catalana, tot i que en molts ports ja s'ha perdut per les dificultats de mantenir aquests models de pesca davant dels models industrials i també de les dificultats per mantenir econòmicament les barques que pesquen de forma artesanal. Però primer de tot, Jaume, m'agradaria que ens poguessis explicar en què consisteix exactament això de la pesca del palangre.
Bueno, el palangre, el que és el palangre de fons, és tradicional de la platja de Vilanova tota la vida, i és el que s'està perdent, perquè és una pesquera que és per abastir el poble, és peix de mercat, no són tones de peix, agafen peix selectiu, com és el lluç de palangre, que està viu, que té escata, i clar, pues, és boníssim. I en canvi el palangre ara s'ha tirat més, perquè hi ha dos tipus de palangre fonamental. És el de superfície, el d'ensurada, que són les marrajeres, que això sí que és industrial perquè agafen tones de tonyina i de peix espasa, i el de fons. I tots dos és el mateix. És una línia, que és la mare, que pot ser, en el cas del palangre de fons, com són petits, doncs poden ser de metres, poden tindre 500 metres, 600, i després estan els de superfície, que tenen milles. Una milla és sobre 1.800 i pico de metres, posa-li que tingui quilòmetres. I llavors la base és la mateixa, és dues puntes, que són els galls, que normalment són boies grosses, que porten ja una placa de radar i posa el nom del foli de l'embarcació per saber per tu mateix, per trobar, que és el teu. I el de superfície, molt fàcil, és una mare, i a cada 5 o 6 metres hi ha un ham penjant. Uh-huh. I quan més hams, doncs més distància, i aquests tenen quilòmetres. En canvi, el que és el palangre de fons ja és diferent, perquè és el mateix, té una mare i té els hams, ja no té tanta llargària, no té tants quilòmetres, té metres, escala puestos claus, que poden ser branes, laderes que hi ha mar, i puestos pedres, poden donar el tom a la pedra, puestos ja claus, per això es diu pesca artesanal. I llavors, el de fons és diferent, el de fons porta dos ferros, ancles, diem ferro aquí a la platja, ancles, que té les tres mapes, i amb una punta es tira un ferro amb un gall, i al ferro lligues la mare. Llavors la mare se'n va acabar baix, amb el ferro. I llavors van sortint els ams, i aquests ams li posen boies, perquè si es fan que no es colgui l'esquer, boies perquè vagi, però no està al fons. I si calen en 200 metres d'aigua, 300, l'escala està baix. I llavors, quan arriben al final, fan el mateix. Li posen el ferro, i llavors allò se'n va cap avall, i li posen una altra corda amb la boia que queda ensurada, que és el gall. I tenen un gall que normalment és de llevant i un de garbí, per saber que fan situació, però per quan tornin l'endemà, doncs que trobin els gats i puguin xurrar. I llavors la base és això. El problema que hi ha aquí és que el palangre normal s'ha perdut, perquè hi ha moltes traves, i aquests oficis, tant el tresmall com el palangrer, tenen moltes hores de feina bruta que no es veuen. Per exemple, un exemple. Tu vas als arreus, els tens que preparar. I com és un ofici que es pesca amb un ham, es té que ficar un esquer. Pues tu quan arribes a puesto, si tens per calar quatre palangres d'aquests de fons, pellús, posem que pot portar cada palangre 250 amps, són 1.000 amps. I aquests 1.000 amps, tu tens que ficar un per un, tens que ficar l'esquer. Després, com és corda i fil, això són bolica. A vegades s'agafen peixos, que no són desitjats, i peixos grossos, allò s'embolica tot. Després calant també a vegades, clar, com allò són amps que van sortint, un embolic i se te'n va mig palangre a l'aigua. O sigui que... I llavors, clar, com és una feina que paro d'això, d'escar a l'esquer, quan te'n vas cap a casa, pues, ja no és com un treballador que estigui normal, que treballi en una fàbrica, el seu horari quan plega se'n va cap a casa. No, aquí quan entres al moll tens que estar 3 o 4 hores per preparar-ho tot per l'endemà.
Oh, preparar i fer el manteniment de tots
els arreus tenen que estar a punt per calar l'endemà, sí, perquè si no els tens escats, i després cada vegada que agafes un lluç l'ham es talla. No és com quan vas a pescar la canya que li treus l'ham, li deixen l'ham dintre, llavors tallen l'ham. Aquell ham es té que enferir vol dir que es té que lligar i es té que ficar un ham nou, perquè clar, i després que no se t'emboliqui. I llavors clar, pues, si tens que tant tots dos, tant el de superfície com el de fons, pues tenen que anar escant. I clar, pues, i preparant els arreus, pues, si no tens algú en terra que et vagi sanejant i vagi empatillant amps i d'allò, pues és terrible, perquè igual et tires 10 hores en mar i després has d'estar 5 hores per l'endemà, i després, clar, si agafes poca cosa... I aquí a Vilanova, actualment de palangre no n'hi ha cap, ja, d'aquests de famílies de la platja, que anaven al Congre, que anaven al Lluç, ja no n'hi ha. L'únic era el Cona, i ja va plegar, però també pel problema que hi ha generacional, que no ve gent jove per darrere, perquè clar, els mateixos pares li diuen als fills, busca la vida que aquí, que això no té color. I llavors ha passat això. Són oficis que són molt bonics, perquè és molt bonic l'ham, perquè sempre és peix viu, però es perden. I és una llàstima que soc de Vilanova i aquestes coses pues, em toquen a l'hora viu, perquè tota la vida agafaven congres, agafaven unes peixatades de por. Ahir eren pencaires, per supost, perquè el palangre, si no penques, no guanya. I clar, com té tantes hores de mortes que ningú les veu, i clar, amb mare és el que vam parlar l'altre dia, de lo que cau a la coberta guanyes. No és que estàs en una empresa i fas hores d'estes i te les paguen, no, aquí... I clar, el mar no es diu de pagar hores d'estes, es diu que tu mateix, si no ho deixem tot endegat per demà, doncs demà no podrem vendre, i si no venem, no guanyarem un duro. Ja són coses que acaben pel suport.
Sí, per suposat. I, escolta'm, has anat anomenant alguns peixos, has anomenat el peix espasa, la tonyina, el congre... Exactament, perquè depèn, no només depèn de la tècnica de, del tipus de palangre, sinó també de la zona on, te, on te'l cales. Quina és la pesca o l'objectiu de pesca habitual d'aquesta tècnica?
Aviam, aquí al final, per, no sé si és per, perquè els congres anaven baratets i tot això, perquè clar, anar al congre tenia els seus riscos, que tenies que anar a les pedres i llavors pel... per la corrent que hi hagi, et va el palangre a les pedres, s'atarrapa i ja, ja es va cotoli. Et peta la mare i ja queda tot a baix, no? I per aquí anava el lluç. El lluç va ser l'estrella. Per un exemple, nosaltres anàvem a l'arrastro i agafaven lluços. O quan anava cara a la llotja, el lluç aquest maco. Estem parlant de lluços maco. No com el nord, que tenen un metro, no. Però aquí un lluç d'un quilo ja és un lluç maco. Nosaltres el lluç d'un quilo veníem a 30 euros, ells a 50. Sempre ells, era una barca, clar, quan va una ja puc peix, no? Era peix de quilòmetre zero per la plaça. No era d'agafar tones per portar-les a Màlaga o portar-les... Era un peix que es quedava exclusivament a Vilanova. Potser venien restaurants de Sitges i en compraven també, no? O a Calafell. Però em vinc a referir que era una pesquera, clar, no era cap grandesa. El dia que agafaven 15 o 20 caixes de lluç, a cada caixa hi havia 4 o 5 lluços solament, i aquell peix anava a preu de foc. El lluç normalment és un peix que no és gregari com poden ser les tonyines, és un peix més de, és de fondària, es pot agafar entre 50 metres i 300, no? Per dir alguna cosa. I aquest cona específicament sempre pescava el que era el pla i les branes del Pedruell i les branes dels clots aquí de Sitges. I clar, doncs, són laderes que hi ha naturals a la mar, que els pescadors ho saben, i allà és un lloc doncs, que, clar, com són depredadors aquestes bèsties, doncs es veu que s'estiguen allà per caçar més allà, no? O sigui, s'amaguen o els hi ha d'estar allà. I llavors, doncs, agafava el lluç. Ara, clar, quan vas al lluç, doncs, també pots tindre sorpreses, no? Un dia pots agafar un rap de 5 o 6 quilos, o s'han agafat llagostes, llumantos també, amb el palangre, sí. Però això ja és peix de sort, que es diu. Ell, el seu era d'allò. Llavors, quan anaven al lluç, tenien un problema de que si era un puesto que s'acostava molt al pla, que era a on està la gamba, hi ha un peix que és família del tauró, que es diu moixina. Clar, és peix de pelar. Aquest és peix de pelar. Tu el vens sense i no te'l compren. Tens que pelar-lo. I quan entrava les moixines, es veu que això sí que era gregari i agafaven 10 lluços i 300 moixines, i es tiraven tot el dia pelant moixines. I després anaven a casa i la dona els hi fotia la bronca, perquè quan tocava la dona amb el dit, el tenia tot encetat com paper de lija, saps? Tenia encetat a totes les mans. Això són anècdotes de la platja. Però el que feien era això, i clar, doncs, es guanyaven, es anaven mig guanyant la vida. Després tenien aquest truco que havia, que quan venia la temporada de tonyina, que ara no poden fer, i de l'emperador, que ara està regulat, es dedicaven un parell de mesos a això, i el que compta en mar no és el que guanyes en una setmana ni en un mes, és el que guanyes a l'any. Tu, per fer números a la mar, anant a la part, tens que fer això. En un any que has guanyat equis, ho divideixes entre 12, i llavors pots dir, bueno, surten els comptes. I clar, doncs aquests dos mesos que agafaven, dos mesos podien agafar 10, 15, 20 tonyines, o 10 o 15 emperadors, doncs era un ajut més per acabar l'any amb superàvit, no? De dir, bueno, m'estic guanyant la vida, això ja els hi han tret, i solament poden anar al lluç. I doncs mira, doncs ara ja no hi ha cap palangre. I de superfície, aquest sí que hi ha barques, però ja no és el palangre tradicional d'aquí de la platja. És una cosa que se'n van a les ximbambes, i les tonyines estan al canal, el canal és a meitat entre la distància de Vilanova i Mallorca, Solivocs, enmig de la mar, i a vegades treballen molt a la banda de les Pitiuses i entren al Cúdia i aquests polls ja... I són barques ja que no... que van 3, 4, 5 homes, tenen un cupó de tonyina i ja és una pesca industrial, perquè les tonyines no són pel mercat de Vilanova, sinó que ja un dia quan les troben, com és un peix que és gregari, que van moltes, un dia igual poden fer el... tenen un cupo, són legals, però es poden pescar. I l'emperador igual, van respectant les vedes, s'amarren, no treballen tot l'any tampoc, però aquests sí que es guanyen bé la vida, perquè clar, el preu que té la tonyina, pues, imagina't. Però ja és una altra pesquera, ja és una pesquera que et tires, igual et tires 5 dies en mar sense tocar port, I ja, això ja... Jo estic parlant de la pesca tradicional, és sortir al dematí, sortir a la matinada o sortir a la nit i tornar al dematí. Sortir a la matinada i tornar a mig de matí. Sortir cada dia i tornar a casa teva cada dia. Per això, per mi, això és la pesca tradicional. Això de que fotis en un barco i tiris quatre dies fora de casa sense tocar un moll, no. Però bueno, aquests sí que n'hi ha... El, sí, hi ha tres barques de marrajeres. Hi ha un marrajera que és el palangre de superfície. Però clar, no té res a veure amb el tradicional. I foten allà quilòmetres de dams i ho deixen tota la deriva, allà va corrent per la corrent. I l'únic que tenen que vigilar és que no passi un mercant i un barco i els hi talli la línia. Tenen que anar i empalmar, ja està. Però que això és diferent. Has de veure amb una pesca tradicional que tu saps un puesto que, mira, en aquesta època d'any allà hi ha raps, li fotré allà els dams i agafaré quatre raps. Aquest puesto s'hi posen els lluços en aquesta època d'any. No, no. La pesca aquesta són quilòmetres i és una escombra perquè ja va corrent, no està allà fixa.
I Jaume, fa un moment has comentat una cosa que també em sembla interessant, has comentat allò de creuar-se amb vaixells mercants. Jo et volia preguntar precisament per aquestes dificultats que presenta la pesca del palangre. Quins són els entrebancs que es poden trobar quan tira aquestes línies?
Aviam, jo l'únic problema que veig, jo a la marrasquera no hi havia anat mai. Vaig tindre l'oportunitat d'embarcar-me per anar a treballar i vaig dir que no, perquè dic, jo tinc que tornar a casa cada dia. Això per començar. Després, hi ha un problema. Aquí a Vilanova, per exemple, el Cona anava cada dia al Pedruell, al Pla, als Clots de Cuelles, a la Brana dels Clots, a l'Orellut, que és un clot molt famós de gamba de Vilanova, però tenies gamberos al costat. O sigui, si li passava alguna cosa, en qualsevol moment podien anar a ajudar-lo, perquè hi ha la ràdio. Però aquests marrajeros... estan sols en mar. Sí que són barques que estan preparades, però estan sols. A vegades sí que van de parella. Però normalment es van buscant la vida, com aquests que van al Cangrejo Real, on se'n va cap aquí, i si es troba, doncs es criden, i llavors l'altre barco va. I clar, com tenen una... poden anar on vulguin, perquè ho entengui. Són patrons de primera i poden navegar per tot el Mediterrani. O sigui, qual hi ha un que se'n va a Roses a provar, o s'entera que agafa un tonyinader, se'n va sol. Llavors, clar, una barca sola, i tants dies en mar, pues ja no és el mateix, anant a la barca que anava jo, unes barres de pa i ja tenien quatre llaunes i si no quatre peixos els pisaven d'un dia per un altre per fer ranxo. Aquesta gent no, aquesta gent tenien que proveir per quatre o cinc dies i comprar vianda i tindre neveres bones i picar la carn i tindre una persona que cuini, o sigui, és molt diferent. Per tant, tenien un horari molt dolent els que anaven al lluç, perquè em sembla que baixaven als quatre del matí sortien. I entraven a mig de matí, però després el que et deia jo, fins a les 6 de la tarda no acabaven, perquè tenien que els arreus tinguin els paperats per l'endemà, tenien que anar a comprar esquer, o tenien que salar, o sigui, la gent, així, aquestes coses, són petits detalls, però és el que marca la diferència, entre agafar i dir, bueno, ja he anat al Lluçó, n'he agafat 300 caixes, les he venut, me'n vaig cap a casa, no? Un es quedava a fer feina i l'altre anava a vendre, i quan acabava, els dos a fer feina. I llavors, aquestes barques que van a... van soles i estan en mar tota la nit. Els hi pot vindre amb el temps. Els hi pot vindre temporal. No és el mateix un temporal aquí, a la vaca, que tens, per dir alguna cosa, 5 o 6 metres de fons, al canal que hi ha 1.000 metres de fons, m'entens? Allà a les zones multiplica-les per 10. Estan sols en mar i llavors tenen això afegit. Són barques que no són grans, no són superbarques. I hi ha molt de trànsit de barcos de mercaderies. Pot ser container, i pot ser de petroli, pot ser de gas, el que sigui. I clar, són barcos espectaculars, no? Que tenen igual 200 metres de llarg i van... I clar, tu estàs sol allà, o sigui, tens que estar tota la nit de guàrdia vigilant el radar i quan en veus un... Si vols que va cap amb tu, mira d'apartar-te, encara que diguin que ells et veuen, però tu ets una gavina i ells són un barco. El que és el teu barco per una gavina ets tu allà voren. Llavors tenen el valor afegit de que els hi passa un barco per sobre i clar, és un ofici que tu no pots dir al barco, que jo tinc aquí això calat i tens que anar-te'n a no sé on per no passar per sobre. Els barcos no els diuen res, passen per sobre. Llavors quan veuen que els hi ha passat i els hi ha trencat la línia, doncs ja... se'ls posen a xurrar ja, més a prop d'aquí. Ells tenen dues puntes, però entremig fiquen alguna boia també. Com és superfície, No és com el de fons, que tu per un palangre de fons fots una boia enmig, d'ensurada, més de dues, tres, ja no pesca el palangre, perquè tens tota la caiguda del fons, però aquest com és ensurada, igual, en vez de ficar, tenen dues puntes, no? Però entremig, igual van ficant cada quilòmetre, ho fiquen una boia. Llavors ells, com tenen l'aix aquest, que veuen per on passa el vapor aquest, agafen en seguida, i quan ha passat el vapor, s'acosten allà i van a buscar entre les dues boies que ha passat. Agafen una boia, agafen la mare i l'amarren, i després van a l'altra i l'amarren també. Fiquen una boia a la punta i se'n van, i agafen l'altra. I quan arriben amb la boia que han deixat fora de l'aigua lligada primer i amb l'altra punta, fan un nus i a seguir. Que passa un altre igual. Ja està. Però aquest ofici, ja t'ho dic jo, com tenen tants quilòmetres de mare, quan ells acaben de calar, que igual es tiren 4 o 5 hores tirant ams i fil en mar, eh? Ja tornen per l'altra punta per recollir. Sí, perquè en mar hi ha molts paràsits i moltes coses, que això la gent no sap tampoc, hi ha cananes, hi ha potes, hi ha la puça. El peix, una vegada està enganxat i es mora, ja poden vindre les cananes i pues, te'l destrossen, fan forats. I si està posat ja el pots tirar, que això no pots vendre.
Entén? Sí, clar, perquè pels depredadors és un carmel, un peix allà atrapat.
Ah, clar. La carana els hi fa molta mal, els tonyinaires. Les tonyines venen totes foradades.
Clar. Doncs ho haurem de deixar aquí, però em sembla que tornarem a xerrar aviat, perquè em sembla que tens una cosa molt interessant també per explicar-nos sobre la pesca de la sípia i moure'ns una miqueta cap a les platges de Cubelles la pròxima vegada. Què et sembla?
Sí, sí, perfecte. Aquí en teniu i sembla un plaer parlar amb vosaltres.
Molt bé, Jaume, moltes gràcies i fins aviat.
A passar bon dia. Vinga, adeu.
Adeu.
Doncs parlant de pesca, arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 11 de juny del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres a 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now, and all the roads we have to walk are winding,
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...